Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Caiguda dràstica del nombre de naixements d'ossos bruns al Pirineu, amb una població que per primera vegada s'estabilitza. Des que fa 30 anys es va reintroduir aquesta espècie en aquesta zona. Des d'aleshores havia anat sempre creixent. L'any passat se'n van comptabilitzar 108 exemplars a tot el Pirineu, la meitat dels quals a la banda catalana. És pràcticament la mateixa xifra que el 2024, però el que es desploma és el nombre de cadells. L'any passat en van néixer només 3 a Catalunya, quan l'any anterior en van ser 12. I el conjunt del Pirineu s'ha passat de 24 a 8. Però pel grup de seguiment transfronterer de l'ús bru no són xifres alarmants.
Forma part una mica tot el que és la dinàmica poblacional. Vale? Per tant, no és una situació preocupant ni molt menys.
Aquest descens de la natalitat té més d'una causa. Una d'elles, la sequera, que també ha afectat els ossos.
Són omnívors, mengen de tot. Molt material vegetal, bolets, diferents tipus de fruits. Això pot fer també que la capacitat de reproductiva de les femelles baixi.
Tot això ens ho ha explicat en Ricard Casanovas, que és cap del Servei de Flora i Fauna del Departament de Territori. De seguida sentireu l'entrevista que li han fet.
Catalunya al dia.
Perquè serà un Catalunya al dia el d'avui marcat per altres animals. Tindrem senglars, conills i gats també. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
A veure, primer de tot, amb els senglars, què passa?
Doncs que en l'última setmana se n'han exterminat gairebé 400 al voltant d'on va aparèixer el primer cas de pesta porcina. Tot i això, la Generalitat no sap quants en queden i el conseller Ordeig demana col·laboració i paciència als veïns del parc de Collserola.
Objectiu, reduir a zero els senglars d'aquesta zona. Necessitem ara unes setmanes de poder treballar amb contundència precisament per fer-ho el més ràpid possible.
Pel que fa als conills, un dels maldecaps crònics de les comarques de la Plana de Lleida, la població s'ha reduït fins a un 44%. En 9 mesos se n'han abatut 156.000.
Això segons xifres de la Generalitat, però sobre el terreny els afectats no acaben de veure l'efecte de les captures.
Pues si s'ha rebaixat en alguna zona o altra, no ho sé, però aquí a Verdú tothom es queixa.
I recuperarem un altre dels clàssics del programa, que són els trens de Rodalies. El govern espanyol té en marxa diversos estudis per saber com millorar aquest servei, uns estudis que porten un retard d'un any i mig de mitjana.
Alguns de rellevants, com l'estació intermodal de Tarragona o el desdoblament de l'R3 entre Centelles i Vic. D'altres ni tan sols han començat.
I clar, això fa endarrerir-ho tot, com apunten des de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
Aquests estudis és el primer pas. El segon és el projecte i el tercer pas són les obres. Fins que no s'ha acabat el tercer pas, no gaudim de la millora real d'aquesta actuació.
També ens fixarem en un altre àmbit on falten recursos de manera crònica, és a la sanitat i, més concretament, a l'atenció per les persones que pateixen trastorn de l'espectre autista. En els últims anys han augmentat els casos perquè se'n diagnostiquen més, sí, però no només per aquest motiu.
Tot i això, no hi ha prou ajuda per atendre'ls i tot el pes recau en les famílies. Les entitats que es dediquen a donar-los suport alerten del risc de col·lapse social.
Quan aquestes famílies ja no puguin més perquè són grans, perquè estan malaltes, aleshores qui es farà càrrec de tots aquestes persones?
Doncs sobre autisme justament serem a Tàrrega perquè ens expliquin els beneficis que té gronxar-se per a aquestes persones que tenen aquest trastorn. Ens ho explicarà en Pere Joan Álvarez. I mirem cap a les carreteres avui, que també sabrem quin operatiu es prepara per Setmana Santa. Tenim, però, a aquesta hora del dia d'avui, d'aquest dijous, cap incidència. Equip Viari, Txell Garriga.
Bon dia, Estel. Doncs ara mateix, sense gaires problemes, només ens concentrem amb congestió a les rondes, a Horta cap a Trinitat, també a la ronda litoral entre Trinitat i la Barceloneta, i a la resta de xarxa ara mateix, sense incidències. Avui sí que, per la volta ciclista, però quarta etapa entre Mataró i Camprodon, ens consten 5 vies ara tallades entre Granollers i la Roca del Vallès, com per exemple la C352.
I pel que fa al temps, Francesc Mauri, bonança, però amb vent encara?
Bon dia, doncs sí, vent fort als dos extrems del país. Alguns observatoris han superat els 100 km per hora i avui la temperatura que ha caigut entre 3 i 6 graus respecte a ahir. El descens ha estat fort en algunes comarques, sobretot de l'interior i del Pirineu, i no tant en alguns racons de la costa. La tarda ha de ser ventada als dos extrems de Catalunya. Els propers dies no remunta la temperatura i, atenció, la propera matinada glaçarà en algunes zones interiors, però creiem que serà una glaçada tímida de 0, 1, 2 sota 0 en alguns racons i de poca durada. Per tant, de moment, com a mínim la propera matinada, no hi hauria d'haver patiment pels conreus.
També tindrem esports ben puntuals a la 1:54 4 minuts i amb quins continguts avui, Montse Raya.
Amb el Barça femení, que té un peu i mig a les semifinals de la Champions després de golejar ahir a Madrid 2-6, la tornada de quarts dijous al Camp Nou. Abans, diumenge, juguen a la Lliga també al Camp del Madrid. A la Champions d'hoquei patins, el Reus Deportiu juga aquest vespre contra el Porto al Palau d'Esports a les 9. L'objectiu és assegurar-se el tercer lloc del grup, ja que de cara a la fase final. Comença la Copa de la Reina de bàsquet, però l'Uni Girona no jugarà el seu partit de quarts de final fins demà contra el Salamanca. Les gironines marxen aquesta tarda i Vivi i Quevedo són dubte. I la Noli Les Borges Vall aconsegueix un valuós empat a 3 amb l'Alacant, el tercer classificat de la superdivisió masculina de tenis taula, que li permet mantenir-se a la sisena posició de la classificació.
Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a les 16 edició, Eli Sort a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. És la una i just 6 minuts. Comencem.
Catalunya al dia.
El nombre de naixements d'ós bru al Pirineu ha experimentat una forta davallada i l'expansió de l'espècie s'ha estancat. Això ha passat per primer cop en 30 anys. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
Parlem de xifres. Això vol dir que fins ara la població d'ós sempre havia anat creixent?
Doncs sí, des de la seva reintroducció el 1996, amb dos femelles i un mascle, el creixement any rere any havia estat en ascens, malgrat algunes fluctuacions. I, de fet, tot i que mínim, ara també ha crescut, perquè hem passat dels 107 exemplars al 2024 als 108 actuals. I, per cert, d'estos 108 exemplars, la meitat habiten al Pirineu català. La dada més notable segurament és la caiguda de la natalitat. L'any 2025 van néixer a Catalunya només 3 cadells d'ós bru, quan l'any anterior n'havien estat 12. Una tendència que repeteix el conjunt del Pirineu, on s'ha passat de 24 naixements a 8. Pel que fa als exemplars que es donen per morts o desapareguts, la xifra és de 10, 5 més que l'any anterior.
Doncs podem aprofundir més en aquesta qüestió en conversa amb en Ricard Casanovas. Ell és cap del Servei de Flora i Fauna del Departament de Territori. Senyor Casanovas, bon dia.
Hola, molt bon dia.
A veure, en aquest retrat que tenim de la situació de l'ós al Pirineu, tenim que s'estabilitza per primera vegada des del 1996, quan es va reintroduir l'ós bru en aquesta zona. Per què passa això?
Vale, perquè justament es donen una mica les condicionants ecològics, vale? Que denota d'alguna manera que el territori dels Pirineus és apte per acollir aquestes poblacions, sempre i quan, lògicament, se faci un seguiment de les poblacions puntual, que és el que estem fent anualment. Hem d'anar compaginant, lògicament, aquest creixement perquè es donen les condicions òptimes perquè aquesta població vagi creixent respecte també al desenvolupament econòmic i social del Pirineu.
Tenim una caiguda dràstica, però, de naixements. Aquí a Catalunya hem passat de 12 a 3 i el conjunt del Pirineu de 24 a 8.
Sí, lògicament, aquí és una causa, diguem-ho així, multifactorial. És una qüestió molt vinculada amb els recursos alimentaris, amb també qüestions climatològiques. No és una qüestió allò preocupant, sinó que és una qüestió puntual. La idea és que, clar, també el número de femelles va creixent, de subadultes passen a adultes amb capacitat de criar, crien, no poden criar cada 2 anys, per tant, hi ha algunes que van acompanyades amb les cries, per tant, tot això és forma part una mica tot el que és la dinàmica poblacional. Vale? Per tant, no és una situació preocupant, ni molt menys.
I més enllà de l'etapa vital on es trobin aquestes osses, diguéssim, vostè parlava també de recursos i d'elements mediambientals. Què hauria canviat el 2025 respecte a anys anteriors?
Bueno, dic, venim d'una sequera també progressiva, és a dir, també el que són els ossos són omnívors, mengen de tot, vale? També molt, lògicament, molt material vegetal, també molts bolets, diferents tipus de fruits, vale? I per tant, d'alguna manera, tot això també ve a afectar un d'aquests factors, més o no, més aviat climàtics o de recursos alimentaris. Això pot fer també això, no? Que la capacitat de reproductiva de les femelles baixi.
El que sí que millora són les xifres de morts o desapareguts, no? Tot i que no són definitives, tampoc.
Exacte. Això, nosaltres, la manera de fer mica aquest seguiment és, bueno, cada dos anys, vale, anar revisant, més o menys respecte a l'any anterior, si els animals s'han tornat a retrobar o no s'han retrobat, perquè no sempre es detecta matemàticament, o sigui, la manera de detectar és bàsicament amb indicis sistemàtics, que és trampes de pèl, del qual es troba l'anàlisi genètic, i càmeres fotogràfiques, i oportunistes, que són observacions, que són femtes, excrements, petjades, etc. Llavors s'ajunta tot això i llavors es compara. Si en dos anys no es detecta aquests ossos, vale, que s'han vist en un any, vale, es dona per desaparegut. Però puntualment podria aparèixer, imagineu-vos, al cap de 3 anys. Vale? Això va variant, però bueno, està claríssimament que la tendència poblacional és a l'alça.
I l'última, el total de distribució de l'os bru ha baixat en 100 quilòmetres quadrats respecte al 2024. Això com ho hem d'interpretar?
No, això també és una qüestió que pot variar també amb els anys. És a dir, el tema de distribució bàsicament és el tema del moviment. Es mouen, vale? Aquests exemplars es mouen, ara estan a Catalunya, ara estan a la part francesa, es van movent. Puntualment hi havia un any que, per exemple, hi havia exemplars que feien, perquè m'entengueu, excursions, doncs no, que feien grans recorreguts. Mm. Llavors ampliaven la seva distribució, però són qüestions puntuals.
És evident, estem parlant d'una espècie, és un animal, està viu, per tant es mou, i són xifres que es van actualitzant, però en tot cas les últimes que tenim són aquestes, la de població d'os bru al Pirineu català durant el 2025. Ho hem volgut detallar, ho hem volgut aprofundir amb en Ricard Casanovas, cap del Servei de Flora i Fauna del Departament de Territori. Moltes gràcies, senyor Casanovas, per atendre avui la trucada cada del Catalunya al dia.
A vosaltres, que vagi força bé.
La 1 i 12 minuts, seguim endavant. En l'última setmana s'han abatut gairebé 400 senglars en una àrea de 20 quilòmetres, la d'alt risc, al voltant d'on va aparèixer el primer focus de pesta porcina africana. De tota manera, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació no sap quants senglars queden ara mateix al parc de Collserola. David Àngela, bon dia.
Hola, bon dia.
El departament demana paciència als veïns d'aquest parc natural perquè encara estan afectats per restriccions i per prohibicions, no?
Doncs sí, el conseller Òscar Ordeig recorda que l'objectiu és extingir els senglars de Collserola i per això demana la complicitat dels seus veïns.
Objectiu, reduir a zero els senglars d'aquesta zona. Dos, demanar el màxim de comprensió i disculpes a tots els ciutadans per les afectacions, especialment aquells que viuen i treballen en aquella zona. El més aviat possible alliberarem, flexibilitzarem les restriccions, però necessitem ara unes setmanes de poder treballar amb contundència precisament per fer-ho el més ràpid possible.
Per la seva banda, els veïns que volen recuperar la normalitat demanen transparència i coherència a les administracions. Recorden que la situació altera el seu dia a dia, per exemple, per portar els fills pels camins escolars per accedir a les escoles Naví o Xiprés, i que hi ha contradiccions, com permetre determinades activitats a barris de Sant Cugat que es prohibeixen, en canvi, els de Barcelona. Neus Regada és la vicepresidenta del Consell de Barri dels Barris de Muntanya.
Aquí tenim moltes zones urbanes, nosaltres, moltíssimes. Ara ens estan denegant els permisos per fer, per exemple, la Fira Agrícola de Vallvidrera o la Festa de la Primavera que fem al Mas Guimbau o les Festes Majors o la Festa Major del Mas Sauró que ve ara al juny. Ens les estan denegant quan el berenador d'aquí de les Planes està a petar. El Tibidabo està a petar.
El conseller Ordeig també ha advertit els qui manipulen tanques i trampes que cometen un delicte i que, de fet, ja n'estan investigant algun cas.
Gràcies, David. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Doncs senglars a Collserola i conills a les comarques de la Plana de Lleida. És una plaga de fauna salvatge que provoca més mal de caps des de fa anys, segons el Departament d'Agricultura, però gràcies a les captures que s'han fet els últims mesos, la densitat de conills ha baixat un 44%, una dada, però, que els afectats posen en dubte. Se n'ha parlat de tot plegat a Tàrrega, avui. Ahir tenim en Ramon Dalmau i l'Estela Busoms. Estela, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
El conseller Òscar Ordeig ha avançat els resultats de l'últim pla de control de la població de conills.
Sí, va començar el juny i en 9 mesos s'han abatut, diu, 156.000 conills a la plana de Lleida, tant per personal de la conselleria com de gent rurals, pagesos i caçadors. I segons el conseller, això ja s'està notant.
Sí que també veiem depèn de la zona, però que també veiem una baixada determinada de densitats de determinats territoris, de determinades comarques, entre el 30 i el 40% de baixada de les densitats. Això no vol dir que no hi hagi zones que continuem tenint problemes molt i molt importants i que continuem actuant.
Ara bé, els afectats creuen que els càlculs del departament són massa optimistes. Hem parlat amb Ramon Boleda, de la plataforma Pagesos o Conills, i Néstor Serra, d'Unió de Pagesos.
Pues si s'ha rebaixat en alguna zona o altra, no ho sé, però aquí a Verdú tothom es queixa. Fins que no s'indemnisi els danys que fan els conills, no se sabrà la dada exacta.
No és suficient perquè no es produeixin danys als nostres conreus de la plana de Lleida. I el que puc constatar és que el que baixa és la declaració de danys, perquè els pagesos veiem que és inútil.
Avui a Tàrrega, el que ha fet el conseller és presentar el reforç de personal i de mitjans per combatre la plaga, que inclou l'ús de drons o visors nocturns per ser més efectius en les captures.
La Noelia Castillo serà la persona més jove que rep l'eutanàsia a Catalunya. Després de prop de 2 anys de lluita per una mort digna, rebrà la mort assistida aquesta tarda, després dels múltiples recursos que hi havia presentat el seu pare per evitar aquesta eutanàsia. A tot això, el Parlament demanarà al Congrés una reforma de la llei de l'eutanàsia per escurçar els terminis davant, com aquest cas ha passat, de recursos judicials. Marriera.
El PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP esperen aprovar aquest abril una proposició de llei per portar-la al Congrés que simplifiqui els recursos judicials al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al Constitucional, i d'aquesta manera el temps d'espera no s'allargui més d'un mes. Ho ha avançat a l'hemicicle de 3Cat Info, que s'emetrà demà, la portaveu del PSC al Parlament, Elena Díaz.
No ens podem permetre que una persona que està patint hagi de veure que els terminis són tan llargs en el temps, i fa uns mesos, un parell de mesos, doncs van registrar conjuntament amb altres grups parlamentaris una proposició de llei per portar al Congrés dels Diputats per modificar la llei d'eutanàsia per escurçar aquests terminis.
Una petició que arriba de l'Associació del Dret a Morir Dignament, que insisteix que la llei de l'eutanàsia és molt garantista, ho demostra el fet que de les més de 800 sol·licituds que han rebut, només se n'han aprovat la meitat.
Passen 2 minuts d'un quart de dues. La pràctica totalitat d'estudis per millorar Rodalies, que tramita el Ministeri, estan endarrerits. La demora supera l'any i mig en la majoria de casos, segons ha pogut saber aquesta emissora. A més, hi ha estudis que ni tan sols han començat. Pel president de la plataforma Associació per la Promoció del Transport Públic, Adrià Ramírez, aquests retards cronifiquen el mal estat del servei.
Cada mes de retard en alguna d'aquestes obres molt necessàries per Rodalies, per millorar la vida dels usuaris, és un mes de retard en poder millorar aquesta vida, i és un mes més que el qual haurem de patir totes les situacions que estem patint els usuaris.
Doncs ara ens situem al territori i localitzem quines línies afecten aquests estudis que encara són als calaixos.
No han ni començat.
La millora de la capacitat a la part alta de la línia del Maresme, l'augment de velocitat a l'R4 entre Barcelona i Manresa i una nova estació a Can Llong, a Sabadell.
Retards superiors a un any i mig.
L'estació intermodal de Tarragona, la tècnica del Prat i la nova de Terrassa-Camboada. El desdoblament de l'R3 entre Centelles i Vic. El ramal que ha de connectar l'R3 amb el corredor del Vallès a Mollet. El creuament a diferent nivell de la connexió Tarragona-València-Vilaseca i la remodelació de la xarxa a Tarragona.
Retards d'entre mig any i un any i mig.
Un tercer túnel per a Rodalies a Barcelona. Les alternatives entre Castelldefels i Barcelona. Un nou ramal a Picamoixons. La millora de la capacitat a Martorell.
El Ministeri demana ara estudis informatius on abans deia que no feien falta.
És el cas de la quadruplicació de vies entre Castelldefels i el Prat, clau pels regionals del sud, i el desdoblament entre Parets i Mollet de l'R3.
Doncs seguim parlant de trens, però d'un grup de maquinistes de Rodalies que va falsificar justificants mèdics per fer uns dies de festa sense haver de demanar la baixa i sense perdre el sou. Segons ha avançat La Vanguardia i ha pogut confirmar 3Cat Info, la trampa es va començar a fer fa un any per part d'una trentena de maquinistes. Joan Garcia, bon dia.
Hola, bon dia.
I com s'ho feien aquests maquinistes?
Doncs amb còpies d'un mateix comprovant d'assistència mèdica canviant-ne el nom i la data. Quan es va començar a investigar el frau, es va veure que els justificants mèdics sempre tenien el segell al mateix lloc i que s'encadenaven amb dies de descans o de vacances. D'aquesta manera, tenien més dies de marge en el cas que fossin de fora de Catalunya. Segons La Vanguardia, quan es va detectar els fets, Renfe va guardar la investigació per no entrar en conflicte amb el sindicat de maquinistes SEMAF, en ple traspàs de Rodalies a la Generalitat.
I Renfe què hi diu?
La companyia ho nega, això, que es guardés la investigació amb un calaix. Assegura que les sospites resultaven difícils d'acreditar perquè no hi havia proves concloents que confirmessin la manipulació dels documents. Davant d'aquesta limitació, es va traslladar la qüestió a l'Institut Català de Seguretat Social. Finalment, es va tractar cada cas amb els afectats directes i es va posar en coneixement dels sindicats. I es van prendre les mesures recollides en aquest tipus de procediments interns. Darrere d'aquestes actuacions, no s'han tornat a detectar més documents sospitosos.
Catalunya al dia.
Són a punt de començar les vacances escolars per la Setmana Santa i coincidint amb això, el Servei Català de Trànsit engega ja demà un dispositiu especial. Preveu que entre aquest cap de setmana i el que ve sortiran de l'àrea de Barcelona 580.000 vehicles. Es desplegaran 1.600 agents dels Mossos que faran un miler de controls i la via que concentrarà més mobilitat serà l'AP7. Més detalls des del Departament d'Interior. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estel.
Interior ha plantejat un dispositiu en dues fases. A veure, explica'ns en una i altra.
Sí, mira, la primera comença demà, al migdia, i la segona, dijous sant. El gruix més important de desplaçaments s'espera durant el retorn de la segona fase, que és dilluns de Pasqua, que és quan tothom marxa a fer la mona, alguns al camp, altres a casades de familiars. Núria Parlon és la consellera d'Interior i ens ha explicat els detalls d'aquestes dues fases.
Més de 560.000 vehicles sortiran de Catalunya en aquestes dues fases i retornaran en la fase intermitja del primer cap de setmana més de 250.000. Per tant, és una mobilitat molt important per les principals vies catalanes i prendrem diferents mesures vinculades amb la gestió del trànsit, el control de drogues, control de velocitat, incorporació de tecnologia amb el sistema de drons, mitjans aeris...
A l'AP7, per exemple, demà a la tarda i dissabte al matí hi haurà limitacions pels vehicles pesants de transport de mercaderies entre Sant Celoni i Vilafranca del Penedès, en el que aquests vehicles hauran de circular pel carril dret i no podran fer avançaments en cap dels sentits de la marxa. Serà la primera gran operació sortida amb l'obligatorietat de portar la balisa B16, però Interior, Estel, diu que no en farà un seguiment exprés, però multarà si el cotxe no en té.
A veure, això comença ja a partir de demà, aquesta primera tongada de l'operació sortida. Aquest cap de setmana, quines són les vies que es preveuen més conflictives?
Mira, de sortida, l'A2 entre Abrera i Cornellà de Llobregat, a l'AP7 entre Barberà i la Roca del Vallès, i entre el Papiol i Gelida, la C31, la C32, i en Ramon Lamiel destaca també la C17.
Focalitzaria sobre C16, corredor del Llobregat, i C17, que podem tenir problemes. Què farem? Aquí hi haurà controls, evidentment. Nosaltres tindrem un control de vol amb helicòpters que anirà controlant totes aquestes vies i pressionant, i després ho descriuré una mica més. I també fer tot de campanya informativa, anar informant de com estan les vies. Però ja anunciem ara que les vies, el dissabte, el dematí especialment, es carregaran a l'entorn de la una si prenem com escenaris d'anteriors caps de setmana de rams.
Aquí el que hi haurà també seran dos helicòpters sancionadors que sobrevolaran tot el territori, també una avioneta. Hi ha una incorporació important de carros radar, que són uns radars mòbils diferents als de les caixes de color taronja. Aquí n'hi haurà 10 a la AP7 i en paral·lel es fan 301 control d'alcoholèmia i drogues, 209 per distraccions, 134 de velocitat, 148 de seguretat i 141 dedicats específicament específicament per les motocicletes, que en aquests moments són els vehicles que registren més sinistralitat.
Seguim. Després de més de 20 anys, 3 projectes i més d'una primera pedra, comencen finalment les obres del futur Fòrum de la Justícia de Tarragona. És un espai que unificarà totes les seus judicials de la ciutat i es preveu que entri en funcionament d'aquí a 3 anys. Tarragona, Clara Echevarría Domingo, amb aquestes xifres a la mà, sembla que l'equipament era força esperat, per tant, no?
Hola, bon dia. Sí, aquest és el missatge que s'ha sentit més en aquest acte d'inici d'obres, tant per part dels responsables tècnics com polítics, entre ells l'alcalde Rubén Viñuales, el president de l'Audiència Provincial de Tarragona, Joan Pere Arnau, i el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
20 anys, 3 primeres pedres. De fet, amb el conseller Espadaler ens negàvem a fer una primera pedra i que el que faria més un acte com el d'avui, quan ja estigués tot funcionant. Perquè no hem tingut massa sort amb les primeres pedres i aquest projecte.
Estem parlant de l'any 2003 i ja llavors es donava com a immediata l'execució del Palau de Justícia. Per tant, no són 20, són pràcticament 30.
Us confesso que a mi m'ha tocat la part més amable d'aquesta carrera de relleus, que en alguns moments ha estat carrera d'obstacles, també. Això també no ho podem perdre de vista, però ens ha tocat la part segurament més amable, que és la d'agafar el testimoni d'un projecte que feia anys que s'havia fet.
Aquest matí hem vist ja algunes màquines treballant al solar que ha d'acollir el futur edifici, que tindrà una superfície d'uns 40.000 metres quadrats, duplicant l'espai actual i que suposarà una inversió total d'uns 90 milions d'euros.
Catalunya al dia.
L'Agència de Residus ha posat 400 sancions per un valor total de més de 2 milions d'euros per infraccions detectades en les 2.000 inspeccions que va fer durant l'any passat. Montse Pobleta, quines infraccions concretament estem parlant?
Doncs mira, les més greus tenen a veure amb temes de seguretat com la barreja de residus, l'excés de temps que estan amagatzemats o els trasllats sense autorització. Hi ha 3 casos, els dels abocadors de runes de Vilanova del Vallès, Viladamat i Montmaneu, on s'han trobat residus procedents de vehicles desballestats, com ens explica Oriol Rosselló, director de l'àrea de control i sòls contaminats de l'agència.
La gent s'atreveix a abocar-los directament, perquè estem parlant sempre de quantitats grans, però si en lloc d'anar amb un dipòsit que té uns costos d'entrada i uns imposts elevats, pot anar amb un dipòsit de runes, que aquest impost doncs, és molt més baix i el cost d'entrada també és molt més baix, doncs aquesta via s'ha intentat fer.
Els 3 abocadors han estat clausurats temporalment a l'espera que retirin aquests residus que no s'hi havien d'haver abocat. Pel que fa a les infraccions lleus, són bàsicament errors d'etiquetatge o de registres d'entrada i sortida dels residus.
Poc més de 2 minuts per arribar a 2:15 del migdia. No sé si recordareu aquest anunci.
Per mi és el meu barri. Barcelona és la vida al mercat.
Les Panteres.
Les Panteres.
Però, el Tibidabo.
Això formava part de la campanya Fem la Barcelona de la teva vida, de l'Ajuntament de Barcelona. Era l'octubre del 2025. El Consell de l'Audiovisual de Catalunya va obligar a retirar aquesta campanya perquè no informava sobre cap servei públic i, per tant, contravenia la normativa sobre publicitat institucional. I avui el Comitè d'Ètica de l'Ajuntament ha publicat un informe que coincideix amb aquest dictamen del CAC. Anna Escurà, bon dia.
Bon dia. Aquesta resolució s'ha produït en resposta a la denúncia que li va presentar Junts per Barcelona. Concretament, denunciava la campanya per presumpta vulneració dels principis de neutralitat, veracitat i interès públic que regeixen la comunicació institucional a Catalunya i, en concret, sol·licitava al Comitè d'Ètica que obrís un expedient d'investigació i avalués una possible vulneració del Codi Ètic Municipal. Com veus, doncs, els hi ha donat la raó. L'Ajuntament de Barcelona va destinar 1 milió d'euros a la campanya.
I s'agreuja la crisi de Junts per Catalunya a Sabadell. La direcció nacional del partit ha demanat als seus dos regidors a l'Ajuntament, Lluís Matas i Katia Bota, que entreguin l'acte o els expulsarà del grup, Jordi Corbalán.
La falta d'entesa entre el líder del grup municipal, Lluís Matas, i l'executiva local del partit va acabar el desembre passat amb la sortida dels dos regidors de Junts del govern de la socialista Marta Ferrés. Els dos regidors van acatar la decisió de la militància i van passar a l'oposició, però la direcció nacional del partit els va obrir un expedient. Aquest expedient conclou que la comunicació entre el grup municipal i l'executiva local ha estat inexistent, tot i l'intent de mediació. Per això ha acordat demanar-los que entreguin l'acte en el termini de 10 dies hàbils o els expulsarà del grup municipal i passaran a ser regidors no adscrits. L'actual cap del grup municipal, Lluís Matas, havia expressat la seva voluntat de repetir com a cap de llista a les municipals.
I ens quedem a Sabadell perquè hi ha hagut emoció entre les persones que fa mesos que esperaven poder anar a viure a un dels blocs de pisos de lloguer social que l'Institut Català del Sòl ha construït al barri de Can Llong de Sabadell. Fa més d'un any que el bloc, us ho explicàvem aquí al Catalunya al Dia, que aquest bloc de 34 habitatges estava acabat, però fins avui, més d'un any després, no s'han lliurat les claus. Sabadell, Marta Vallès, bon dia.
Bon dia. El sorteig dels 34 pisos es va fer al març de l'any passat. Es van adjudicar 32 habitatges i dos queden per situacions d'emergència social. L'Institut Català del Sòl els va començar a construir el febrer de 2022 i fa més d'un any que estaven pendents del lliurament de les claus que es fa avui. L'Ester fa tot aquest temps que espera venir a viure-hi.
Mucha ilusión y mucha ganas de poder entrar ya a vivir. Cuando tengamos la luz y el agua y ya podemos instalarnos, nos vendremos ya a vivir. Sí, ya lo hemos visitado, sí. Y muy bien, muy bonito, muy grande, mucha luz. Estamos muy contentos, la verdad es que sí.
Molta més sort ha tingut l'Aitana, algú que hi tenia dret a renunciat i acaba de saber fa pocs dies que tindrà pis nou.
Jo ni he vist el pis ni m'han avisat amb molta antelació, o sigui, jo vinc amb... Em van avisar fa 15 dies de que m'havia tocat per sorteig. Suposo que algú ho ha rebutjat, llavors m'ha tocat i em van enviar un correu, però vinc a cegues. Fa il·lusió, després de tant temps, un pis nou, porto 4 anys i pico apuntada i un pis nou, la zona és molt bé, a més, així que molt contenta.
Són pisos entre 55 i 60 metres quadrats, pels quals pagaran un lloguer del voltant de 500 euros. És una promoció adreçada a joves menors de 35 anys.
Municipis de les comarques de Girona impulsen campanyes intensives d'esterilització de colònies de gats de carrer per complir la llei de benestar animal. En el cas de pobles petits, ho fan amb el suport de la Fundació Silvestre, que és una entitat de protecció animal sense ànim de lucre que els ajuda i els assessora en aquesta feina. Girona, Maria Rovira, quin és l'objectiu d'aquestes campanyes?
Sí, doncs l'actuació conjunta amb la Fundació Silvestre permet als ajuntaments gestionar les colònies felines sense sacrificar animals amb l'objectiu de garantir la salubritat pública i evitar molèsties als veïns. En tots els casos es fa servir el mètode CER, captura, esterilització i retorn, com explica la presidenta de la Fundació Silvestre, Cristina Dalmau.
Primer nosaltres arriba al nostre equip de captures, són gats ferals que no toleren el contacte humà i s'han de capturar amb gàbies i s'ha de tenir experiència. El demà arriba un equip de veterinaris i ho fem tot d'acord amb el protocol de col·legi de veterinaris.
Des de la Fundació s'orienta i s'ajuda als ajuntaments, sobretot de municipis petits, per poder complir amb la responsabilitat de la llei de benestar animal. L'última actuació s'ha fet a Llambilles, al Gironès, i en pocs dies es va poder capturar, esterilitzar i fer la revisió veterinària a 30 gats. Segons l'alcalde Josep Maria Vidal, en municipis petits com el seu, cal el suport d'entitats com la de la Fundació Silvestre perquè no tenen els recursos necessaris per fer-ho.
I, per tant, doncs, amb mitjans propis no podien dur a terme aquesta acció. En aquest cas, doncs, és això, no? Contactar amb gent especialista, coneixedora del tema, doncs, perquè pogués capturar amb qui després doncs, pogués esterilitzar aquests grups de gats que teníem localitzats.
Amb l'ajuda d'aquesta fundació també s'han fet actuacions a poblacions com Torroella de Montgrí i se'n realitzarà una altra al municipi de Sant Martí Vell.
Vinga, i ara us volem parlar de les persones amb autisme, i és que tot i que en els últims anys han augmentat els diagnòstics de casos a Catalunya, les entitats i associacions alerten que no hi ha prou recursos per atendre aquestes persones. Precisament avui es fa una acció a Tàrrega per conscienciar sobre aquest trastorn, sobre l'autisme. Ho ha seguit en Pere Joan Álvarez. Parlem primer de l'augment de casos. Pere Joan, a què s'atribueix això?
Hola, Estel. Doncs explica en part, perquè ara hi ha més eines per poder fer un diagnòstic adequat. Les organitzacions alerten que aquest augment no s'ha traduït en més recursos. Patricia Jiménez, de la Junta de l'Associació Aprenem Autisme.
Hi haurà un col·lapse social perquè no podrem atendre a totes aquestes persones. Ara mateix tota aquesta atenció l'estan cobrint les famílies i particularment les mares cuidadores de totes aquestes persones.
Ara, a més, dins el TEA s'engloben moltes realitats i diferents graus. Això dificulta també poder fer un bon diagnòstic en els casos, per exemple, de les persones amb Asperger. Laura Recha, membre de la Junta Directiva d'Asperger Catalunya.
Ara no tenim el sistema de salut públic, de salut mental, preparat sobretot per a diagnosticar les persones que estan amb el grau 1, no? Que són els que abans eren la síndrome d'Asperger.
I deia en Pere Joan que avui a Tàrrega durant tot el dia s'hi fa una acció amb el missatge «Gronxa't per l'autisme».
Exacte. L'associació Alba ha instal·lat 8 gronxadors a la plaça Major, per on durant tot el dia passaran infants de diferents escoles. I per què gronxadors? Doncs perquè aquest tipus de moviments són molt beneficiosos per les persones amb autisme. Sentim Eva Fabregat, de l'associació Alba.
El fet de poder-se gronxar els genera benestar, calma, és un moment per regular-se i tornar a concentrar-se.
I coincideix el Michael, pare de la Miley, una nena de 7 anys amb autisme.
És algo que amb ella li fa bé i se sent millor i pues hem de buscar el que és positiu per ella.
L'associació Alba vol recaptar 4.000 euros per crear dos espais d'estimulació a l'Escola d'Educació Especial Alba.
Quarts i pràcticament 6 minuts de dues. El govern presentarà una sèrie d'incentius perquè les operadores de telecomunicacions inverteixin al Priorat, i això per acabar amb els reiterats talls de subministrament que hi ha a la comarca. Els alcaldes defensen que les companyies que presten el servei haurien d'estar obligades a destinar-hi els diners que facin falta, encara que això no els surti a compte. Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
Hola, bon dia.
Quines conclusions han tret els alcaldes d'aquesta reunió que van tenir amb el secretari general de Telecomunicacions, amb l'Albert Tort?
Doncs mira, bàsicament diuen que la reunió ha servit per evidenciar que si les operadores no inverteixen a la comarca és perquè no els surt a compte pel volum de clients que hi ha. El govern ha informat als ajuntaments que prepara una sèrie de mesures per incentivar la prestació del servei, sense concretar, això sí, ni el calendari d'execució ni el pressupost. El president del Consell Comarcal, Sergi Méndez, ens ha dit que les operadores haurien d'estar obligades a fer les inversions necessàries.
La manca d'interès de les operadores per donar servei al Priorat és una qüestió numèrica, és una qüestió de benefici. Des del Priorat estaríem disposats a treballar l'obligatorietat d'aquest servei. És a dir, que al final entenem que els drets que tenim de l'accés bàsic a un servei com és a internet, a les xarxes avui dia, hauria de ser un requisit obligatori.
Cal tenir present que la majoria de talls al Priorat arriben quan hi ha temporals de pluja o vent perquè la xarxa aèria pateix la caiguda de pals o els arbres que hi ha al costat. Tot i que la Generalitat ha fet les canalitzacions per crear una xarxa soterrada, les operadores no fan la inversió de connectar-se perquè diuen que no surt a compte.
Doncs justament el Priorat i la resta de sud del país es prepara per l'eclipsi solar total del proper 12 d'agost. Avui n'han parlat al Matí de Catalunya Ràdio. A la ciutat de Tarragona, l'Ajuntament estudia habilitar punts d'observació per poder repartir els visitants. Això mentre creix la preocupació entre els municipis més petits per què pot passar amb l'aglomeració que pot desembocar aquest eclipsi. Tarragona, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Perquè de quines xifres parlem, concretament?
Doncs mira, aquí a la ciutat l'Ajuntament treballa per buscar diversos
diverses ubicacions per repartir atenció entre 10 i 15.000 persones. L'objectiu és evitar aglomeracions. Ivan Fraga és el responsable tècnic de la regidoria de Medi Ambient.
S'està treballant buscant punts de visualització massius. El que estem buscant, llocs on s'hi pugui accedir bé, on hi hagi una visualització bona i no se'ns generi grans concentracions de gent a llocs on hi pugui haver cert risc, per exemple, un risc d'incendis a l'estiu, sobretot. Estem treballant en escenaris de 10-15.000 persones, a repartir entre diferents escenaris.
Entre els punts on millor es veurà i a les Terres de l'Ebre, experts com l'astrofísic Joan Anton Català destaquen l'impacte que pot tenir als petits pobles.
A mi el que em preocupa, i ho vull dir així, perquè m'ha arribat la veu directa d'alcaldes de petits municipis, em preocupen els petits municipis. Hi ha municipis molt petits, sobretot de Terres de l'Ebre, de la part sud de Catalunya, evidentment, que és on es veurà molt bé també aquest eclipsi, que no tenen els recursos propis per poder gestionar una afluència important. Important vol dir d'unes quants milers de persones, que per ells això ja és moltíssim.
L'eclipsi es podrà veure des de tota la demarcació i també des del sud de la de Lleida.
Ens hi ambientem per explicar-vos ara que un estudi pioner impulsat pel Departament de Cultura i materialitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona ha permès conèixer una mica millor com eren les comunitats jueves durant l'època medieval. Per fer-ho, s'ha estudiat l'ADN de diversos cossos recuperats d'una fossa de la necròpolis de Roquetes, a Tàrrega. I des de Lleida, Julià Albacar, quina informació s'ha pogut saber a partir d'aquestes restes?
Bon dia, Estel. Doncs s'ha pogut saber perquè les comunitats jueves a Catalunya haurien estat menys aïllades que les altres que s'han estudiat a Europa. Això perquè s'han trobat restes d'ADN característic d'este poble, és a dir, provinent del Mediterrani Oriental o del Pròxim Orient, però també restes genètiques de la població de la península Ibèrica. Per tant, podem parlar d'unes comunitats més obertes que les que s'havien estudiat fins ara a Alemanya o al Regne Unit. Cristina Santos és investigadora del Departament de Biologia Animal, Vegetal i Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Els estudis que s'han fet en altres comunitats antigues, no veiem això, al revés, veiem una diversitat baixa i també aquests perfils més endogàmics, contràriament a el que estem veient a Tàrrega.
Per fer-ho s'han estudiat les restes de 16 individus, en 11 dels quals s'ha pogut obtenir l'ADN. Els cossos s'han recuperat d'una fossa de la necròpolis jueva de Tàrrega. L'estudi antropològic, a més, permet confirmar que es tracta dels jueus morts en un atac al 1348 que està documentat.
No són tombes individuals, sinó que hi ha molts individus enterrats al mateix lloc, el que fa pensar en una mort simultània, perquè es poden produir aquestes morts simultànies per una epidèmia o per una mort violenta. Aleshores, a l'estudi antropològic el que ha mostrat és aquesta presència, no?, de marques de violència.
Santos, però, és prudent amb els resultats i apunta que és difícil poder generalitzar sobre la situació de les diferents comunitats jueves a Catalunya.
Catalunya al dia. I arriba al Caixa Fòrum de Barcelona l'exposició Che Matisse, el llegat d'una nova pintura. Inclou 45 obres de l'artista francès i una cinquantena d'altres pintors que entren en diàleg en un joc de referències creuades. És una mostra que obre portes al públic demà, Valeria Obereda.
Obres de totes les èpoques d'un dels artistes més importants del segle XX, contraposades, per temàtica o estètica, amb una selecció de mestres contemporanis que li reten homenatge. La comissària és Aurélie Verdier, conservadora en cap de les col·leccions modernes del Centre Pompidou.
Je pense que l'espectateur...
Crec que l'espectador experimentarà alguna cosa de l'alegria de Matisse en veure aquests quadres, que són obres mestres excepcionals que es presten molt rarament i comprendran com Matisse va crear el llenguatge visual del segle XX.
Le langage visuel du XXe siècle.
Per aquest diàleg han escollit també els més grans i sense menys tenir la mirada femenina.
On convoque plusieurs voix.
Reunim diverses veus, veus heterogènies d'una cinquantena dels artistes més importants del segle XX, que interactuen i interpel·len Matisse. I podem trobar, per exemple, Pablo Picasso, André Derain, Fatma Haddad, coneguda com a Bayà, Anna Eva Bergman, Barnett Newman o Daniel Buren.
Barnett Newman o Daniel Buren.
Verdier destaca que el color de Matisse és fruit del seu descobriment del sud.
A partir
de la dècada de 1890, quan va descobrir Còrsega i, per tant, el Mediterrani, la seva vida va canviar. Va buscar incansablement la llum del Mediterrani i finalment es va establir a Nice per a la resta de la seva vida.
L'exposició es podrà veure fins al 16 d'agost.
això és l'ambient de gairebé 300 nens i nenes de l'Alt Urgell que s'han trobat avui a la Seu en una nova edició del dia Dansat. És la festa final d'un projecte que vol donar a conèixer la cultura pirinenca als més petits. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
I que aquest any el Dansat ha arribat amb més infants que mai, no?
Sí, han participat 400 alumnes de 18 escoles de l'Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. Han après a través de la dansa tradicional la cultura de tot el Pirineu, des del País Basc fins a l'Empordà. Ivan Caro és músic i dinamitzador cultural.
Que la dansa tradicional i que la cultura popular entri a les escoles crec que és molt important. I ja ho fan des de les escoles, però que vingui una persona externa dins l'horari lectiu a fer-ho, crec que és un gran encert perquè fas que tothom pugui gaudir del seu territori i de les seves danses, de la seva cultura a l'aula. Crec que és molt important.
A més de tres danses de Catalunya, Navarra i Andorra, els nens i nenes també han après sobre les llengües, els instruments i el territori de tot el Pirineu.
Ha sigut molt xulo i m'ha agradat molt i jo no coneixia cap d'aquestes danses. També hem après detalls sobre el Pirineu.
I també no perdre les llengües, perquè si les perdem no parlarem idiomes i també que podem ensenyar als nostres fills quan tinguem o no.
Hem après que moltes danses del Pirineu s'estaven perdent, no? I així als nens joves que els ensenyin aquestes danses.
És la setena edició d'aquest projecte impulsat per l'Escola Folk del Pirineu i que ja pensa continuar creixent de cara als propers anys.
I això és la Cobla Sant Jordi, que ha encetat fa només una estona el Festival de Pasqua de Cervera, l'únic certamen dedicat íntegrament a la música clàssica catalana. Els primers espectadors han estat 800 alumnes d'escoles de la Segarra. Lleida Noelia Casellas, un concert per mostrar una visió diferent de la cobla tradicional.
Sí, un espectacle que defineix així Pep Moliner de la Cobla Sant Jordi.
És un espectacle producció al Palau de la Música, que el fem cada any al Palau de la Música. És un espectacle infantil, l'espectacle es diu Cobla 2.0, i és cobla amb bateria i piano.
I que els nens i nenes siguin cada any els primers espectadors no és casualitat. Jordi Armengol és el director artístic del festival.
Bueno, des del festival s'hi creu molt, perquè avui, per exemple, hi ha 800 alumnes, i creiem que també és molt important que tinguin l'oportunitat de sentir un concert i de sentir-lo en viu i música en directe.
El festival, que arriba a la 16a edició, proposa 14 concerts fins al 4 d'abril. L'inaugural serà dissabte amb l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell sota la direcció de Xavier Pagès Corella. I l'últim l'explica Armengol.
Podrem escoltar obres de 8 compositors catalans vius que vindran a escoltar el concert, tots 8. O sigui que una mica de barreja de tota la història de la música catalana, també, però no només al passat, sinó també al present i, bueno, i al futur.
Aquesta edició també celebrarà la clausura de l'any Josep Sarcós i commemorarà, entre d'altres, el 150 aniversari del naixement de Pau Casals.
Doncs això, el Festival de Pasqua de Cervera, i poques setmanes després que l'Orfeó Català fes història amb el seu debut a Los Angeles, ens volem fixar en un altre exemple, més a petita escala, d'un cor amateur d'Osona que es prepara per actuar aquesta Setmana Santa a Manhattan, a Nova York. És el Cor Nou de Tona, té 28 anys d'història. El Catalan Institute of America l'ha convidat per portar la sonoritat del català als carrers de Nova York i contribuir així a promocionar també la nostra llengua. La nostra corresponsal, la Nati Adell, ha anat a un dels assajos per saber com preparen aquesta aventura americana. I què, Nati, com estan? Emocionats?
Doncs moltíssim, la veritat, Estel. Aquest és l'ambient que es respira entre els membres de la coral, que són 17.
Fem l'aire és ple d'amor.
El somni estava allà, eh? El volíem fer tant sí com no.
Però és que és brutal.
És el viatge de la nostra vida. Marcarà un abans i un després amb la nostra cohesió com a coral, amb una missió ben clara, de difusió de la nostra llengua.
Encara no m'ho crec. Realment molt emocionats. Moltíssim.
Serà el segon cop que canten a l'estranger, ja ho van fer a Londres, i ara vibren per actuar en català pels carrers de Nova York, a llocs tan emblemàtics com el pont de Brooklyn o Central Park. La directora, l'Anna Sanabra, parla d'un repertori variat, tot en català o versionat al català.
Farem Els Segadors, institucional total, per exemple, cantar-la al vestíbul de la ONU, fem New York, New York, identitària per ells, i identitària per nosaltres, doncs vaig triar Volcans, de Buós. Quan la sentim, sabem que és a casa nostra, no? I altres que simplement és Viva la vida, de Coldplay, emotives, i per disfrutar-les, per viure-les allà.
Volen despertar la curiositat dels vianants amb l'idioma, per això repartiran uns flyers en anglès explicant qui són i per què canten en català. portaveu del grup és el Rafa Cuenca.
Que s'identifiquin aquestes melodies i que la gent pensi, ostres, quin idioma estan cantant, pot enganxar, no?, als turistes que hi hagi per Nova York i els hi puguem explicar en quin idioma és, no? I cantem des de Bohemian Rhapsody de Queen, doncs fins a alguna cançó dels Beatles, fins Bruno Mars, vull dir que molt divers, i a partir d'aquí, doncs, que ens demanin per la llengua.
Aquesta petita gran família, que és el Cor Nou de Tona, ja compta els dies que falten per aquesta aventura americana.
Doncs aquest concert, que serà el 3 d'abril, per tant, els queda just una setmaneta. I combatre l'abandonament rural i la massificació turística a través de la tecnologia és l'objectiu del Bosc, que és una nova plataforma de reserva d'allotjaments creada per un emprenedor pallarès. Una alternativa a gegants internacionals com Booking o Airbnb, que elimina les comissions i premia el territori. Figuerola d'Urcau, Pau Rovira, com funciona aquesta app?
Hola, Estel, bon dia. Doncs el projecte neix d'Albert Codina, un dissenyador de Figuerola d'Urcau que des de Berlín ha dissenyat un model més just i transparent per als allotjaments rurals. Amb la plataforma El Bosc s'afavoreix el contacte directe entre el viatger i l'anfitrió, eliminant les comissions elevades per afavorir les persones que realment cuiden l'entorn i mantenen vius els pobles. Ho explica el seu creador, Albert Codina.
Té una mica el cor aquí pensant i veient la gent que els hi costa una mica, no?, que té una casa rural, que la regla, que fa una inversió, i que les grans plataformes que agafen una bona part del que és el preu del lloguer, i comença una mica amb aquesta inquietud, no?, de veure pues, cases que a la zona del Pallars, a la zona de la Noguera, que els hi falta una mica d'espenta, no?, o de visibilitat, però la idea comença aquí.
La plataforma ha arrencat amb força. En un mes, 1.500 viatgers registrats, gairebé un centenar de cases ofertes i unes 70 reserves, tot plegat sense renunciar a la innovació. D'una banda, amb la sincronització de calendaris, i de l'altra, amb tecnologia punta que utilitza la intel·ligència artificial.
Gerard López, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Què t'ha semblat aquesta proposta, aquesta aplicació?
Em sembla perfecta.
Perquè tu, que sempre defenses, no?, aquest contacte directe entre la gent que realment estima l'entorn, estima la natura i no només en vol fer negoci.
Exacte. I qui és del puesto? Qui és d'allà?
Doncs, parlant de puestos, anem a les nostres excursions del cap de setmana. Ja ho sabeu, com cada dijous, una proposta de sortida de cap de setmana amb en Gerard López, director i presentador del programa d'excursions de Catalunya Ràdio No Cal Anar a Suïssa, i també responsable de la web de sortides Cat de Setmana, catdesetmana.cat. Gerard, on anem avui?
Anem a Montserrat. Què et sembla, bé?
Sí? M'encanta, ja l'havia sentida, sí, doncs, i crec que és molt... Eh?
Doncs vinga, fem això.
Molt saludable que totes les, els himnes nacionals tinguin una versió trance, no?
Això és un bon himne, eh?
I tant.
De fet, et diré més, la proposta inclou una petita caminada amb el punt de sortida al monestir. Bé, millora la proposta.
Escolta, estem pujant molt de to,
sí,
no?
Sí, sí, clar, bueno, és que anem a Montserrat, escolta'm. De fet, anem a l'ermita de Santa Anna, d'acord?
Uh-huh.
Que això demana un quilòmetre de pujada des del santuari, per entendre, des del monestir, perdó, i un quilòmetre de tornada, per tant, 2 quilometrets.
Sí, però rem, aquest ritme en 5 minuts ho tenim fet, eh?
Pam, pim, pam. Són 2 quilòmetres per la muntanya mil·lenària. Això sí, ho farem una mica de pujada i de baixada, perquè t'he de dir que el desnivell existeix. Estem a Montserrat, són 170 metres i la distància, clar, és tan curta, per tant, sí. Però què vols? Som a Montserrat.
No, i tant.
Saps què té l'ermita de Santa Anna?
Què té?
Que està molt malmesa.
Ja.
Però al final la gràcia és la caminada i moure't per la muntanya, avançar suats i acalorats entre les agulles del conglomerat montserratí. En fi, està molt bé.
Explico
una mica de què va, això?
Sí, tant.
Doncs mira, un cop som al monestir, ens situem a la plaça de l'Abat Oliva i hem d'anar a buscar el sender que s'enfila pel costat del torrent de Santa Maria. Remuntarem les escales dels pobres, que se'n diu, i anirem pujant muntanya amunt en sentit oest sempre. I aquí un dels punts més interessants ja d'entrada per la vista que tenim, si mirem enrere, se'n diu el pas dels francesos.
El pas dels francesos.
Si mirem enrere, allà obtindrem una bonica estampa panoràmica del recinte de Montserrat, ensotat entre les parets de la muntanya, amb el fons, diguem, de tot el que hi ha sota, per tant, una bona estampa, no? Se'n diu el pas dels francesos perquè les tropes napoleòniques van prendre Montserrat entrant per aquest punt, d'acord? Estem a l'any 1812, més endavant acabarien fotent el camp, espantats per aquell senyor que es deia el timbaler del Bruc.
Home!
O això diuen. En fi, passat aquest estret, connectarem ja amb un altre camí, amb opció dreta o esquerra. Si anem cap a la dreta, hi haurà un mirador que també val molt la pena de visitar, però si tirem a l'esquerra, anirem directament al nostre objectiu, que és aquesta ermita.
Molt bé, i aquesta ermita de Santa Anna, malgrat el seu estat una mica malmès, encara podem reconèixer els seus vestits.
Sí, l'estan refent una miqueta. Sí.
Molt bé, doncs gràcies, Gerard, i ens veiem ja passada la Setmana Santa.
Ja, Pati, eh?
Que aprofitis aquests dies.
Gràcies.
Esports.
Sis minuts, haurem arribat a les dues del migdia. Com sempre, a aquesta hora, cinc minuts per la informació esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Montse Raya, bon dia.
Bon dia.
El Barça té un peu i mig a les semifinals de la Champions femenina de futbol després de golejar ahir 2-6 al Camp del Madrid.
Golejada històrica. Gols a Deva Payor, que en va fer dos, Bruts, Paredes, Vicky López i Alexia de penal. Pel Madrid, els dos gols els va fer Linda Caicedo. Al descans, les blaugranes ja dominaven 1-3. La capitana del Barça, Alexia Putellas, se'n felicitava.
Molt contentes. Crec que hem fet molt bona feina a la primera part de l'eliminatòria, aquests 90 primers minuts. Sabem que hi ha coses a millorar, com sempre, i el que busquem sempre és això, no? Anar a per l'excel·lència i bueno, volem que arribi ja el partit del Camp Nou amb la nostra afició i encara queden 90 minuts, però estem molt contentes pel resultat d'avui.
El fet que el partit es jugués al Di Stéfano i no al Bernabéu potser era per evitar tornar a veure el marcador del Bernabéu, del Camp del Madrid, un 2-6, com va passar amb el Barça masculí de Pep Guardiola en maig del 2009. Diumenge el Barça tornarà a jugar al Camp del Madrid en partit de Lliga i dijous que ve, tornada dels quarts de final de la Champions, Barça-Madrid al Camp Nou. El Barça masculí, el migcampista Fermín López, veu l'equip favorit per guanyar la Champions.
Que crec que el que queden són tots molt bons, però no sé, podria dir, jo sé, el Bayern, per exemple, l'Arsenal, crec que estan fent una molt bona Champions i són rivals que poden guanyar-la i crec que nosaltres també estem en aquest punt. Crec que estem bé i hem de fer molt bona Champions, jugar contra els millors per poder guanyar.
Declaracions de Fermín en una entrevista que podreu sentir sencera avui al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
L'Espanyol, mentre s'ha de tancar parcialment l'estadi de Cornellà al Prat.
Sí, ho ha decidit el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola de Futbol. Ha ordenat aquest tancament parcial pel llançament d'aigua d'una ampolla a l'àrbitre. En el partit de Lliga contra Getafe, ara el Club Blanc i Blau ha de notificar quina és la zona afectada mentre treballa per identificar els autors del llançament. L'Espanyol ja estava advertit de tancament per actes similars en partits anteriors. Sí, encara en futbol, pendents avui de partits de classificació per al Mundial d'aquest estiu a la zona europea. Atenció especial per a l'Ucraïna-Suècia amb el blaugrana Bardagi a l'equip suec i els jugadors del Girona Sigankov i Benat amb l'equip ucraïnès i per a Polònia-Albània amb el també blaugrana Lewandowski. Els partits són a 3:15 del vespre.
I ja ha començat la quarta etapa de la Volta Ciclista que no pujarà a Vallter, finalment, per les fortes ràfegues de vent previstes en aquesta zona.
Tota la informació de la Volta amb l'enviat especial Isaac Vilalta, bon dia.
Bon dia, en marxa aquesta quarta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, que ha començat passades la una del migdia, una etapa retocada, ja ho sabeu, s'ha anul·lat l'ascensió final a Vallter, el primer gran port d'entitat d'aquesta edició de la prova, que per culpa de les previsions del vent amb ràfegues que poden superar els 90 km per hora, s'ha anul·lat del recorregut de la prova. Això fa que l'etapa d'avui finalment quedi en poc més de 150 km, que al final es situï a Camprodon, no hi haurà Vallter, veurem però com afecta el vent també en aquests quilòmetres finals, i veurem també, després del cara a cara, el primer cara a cara viscut ahir entre Vingegaard i Evenepoel, quina és la situació avui entre els ciclistes importants. És de preveure que no passi gran cosa, perquè demà i demà passat tindrem també etapes de muntanya. Sortida a Mataró, ara fa uns instants, de moment amb sol i bon temps, final a Camprodon.
I a la Champions d'hoquei patins, duel destacat avui per al Barça.
Els blaugranes, segons de grup, juguen a Itàlia contra el Trissino, tercer a 9:45 del vespre. Ricard Ares, entrenador blaugrana.
Però bé, ara una altra competició en la qual la tenim molt ben encarrilada, que tenim molta il·lusió com a la Lliga, en les dues competicions que ens queden. Estem segons de grup, amb punts d'avantatge, però volem més. Volem lluitar, volem guanyar per intentar aconseguir el lideratge del grup.
L'Igualada va acomiadar-se aquesta temporada a la Champions amb triomf ahir sobre el Saint-Omer francès 5-1.
I nou fitxatge del Barça d'handbol.
És el central Jasnus Smarason, internacional islandès de 31 anys, que arribarà aquest estiu procedent del Pixege d'hongarès i firma per 3 temporades.
It's a proud moment for me and I think proud moment for my family. I'm just really happy.
És un moment d'orgull, tant per mi com per la meva família. Estic molt content de ser aquí finalment. Espero poder ajudar un equip com aquest. Vinc amb la meva força i la meva mentalitat per formar part d'un equip que ja és molt exitós.
Be a part of a very successful team.
Catalunya al dia.
Quant temps fa que som aquí? Estem morts?
Què dius? Qui sou?
Sí, així. Jo sempre...
Els tarsius són una espècie de micos que en captivitat poden autolesionar-se i fins i tot poden arribar a immolar-se. El nom d'aquests primats serveix a Ferran Carvajal com a metàfora de la proposta escènica que dirigeix i que tracta sobre el suïcidi. Reflexiona sobre el tabú social que arrossega i el malestar emocional dels joves i ho fa a partir d'aquesta reflexió. Ningú ens ha ensenyat a parlar de la mort. Si no es pot dir, com es pot entendre? I si no es pot entendre, com es pot evitar? Tarsius es representa demà a Valls, al Teatre Principal. Nosaltres ho deixem avui aquí, ens tornarem a sentir, però, demà, a partir de 1:00 PM, si ho voleu, i per podcast, quan us vegi bé.